Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una vegada més al programa que dona veu als animals abandonats. Avui parlarem de l'edició de petjades d'enguany i de totes les seves novetats. Després, a l'espai veterinari, ens ocuparem del cas de la Reine, una cadalleta de gos que pateix una malaltia molt poc habitual. En Quique ens parlarà d'un rescat que ha tingut lloc aquesta setmana i tancarem el programa connectant amb el refugi. I ara, sense més demora, comença Peluts. Comencem donant la benvinguda als oients, als components de l'equip de l'Espam que teniu avui al programa. Ens acompanya la Sílvia Serra. Hola, Sílvia, com estem?
Hola, molt bé.
Ens hauria d'acompanyar el Fran, el veterinari de la protectora, però encara no ha arribat.
Hola, buenas.
S'incorporarà en algun moment. Aquest espontani és, com ja coneixeu, el Quique, el nostre company, que s'ha encarregat de les recollides de gats i gossos. Hola, Quique, com estem?
Muy buenas.
I tenim avui una extra, no havia de venir, però ens l'hem trobat pel camí, s'ha apuntat una estona amb nosaltres, la Laura Riera. Hola, Laura, com estem?
Hola, bona tarda.
Com estem?
Tinc l'oreja mal plegada.
Després de parlar de les orelles, del Quique, que sembla que les té mal posades, Sílvia, parlarem d'un esdeveniment que ens agrada molt a tots. Parlem de petjades, la cinquena edició de petjades, que aquest any incorpora una nova modalitat, incorpora una cursa de bike joring, que és bueno, una modalitat de mushing amb bicicleta i gos. Tindrem també una altra vegada canicross i, com sempre, la caminada solidària de petjades. Aquest any, per això, petjades té una línia una miqueta especial. Explica'ns per què, Sílvia.
Buf, bueno, no sé si toca dir-ho ja.
Va, anem-ho a apuntar perquè, total, falten molt pocs dies.
Bé, les petjades es fan el dia 6 de març. I bé, recordeu doncs, que vam parlar de que aquest primer de març, el dia 3 de març, havia d'aprovar en el ple la nostra continuïtat, la nostra pròrroga, com a fent el servei de recollida d'animals a Mataró. I finalment no s'aprova aquest mes de març, ens diuen que potser pel mes que ve, però sí que hi ha un detall que ens han informat que està decidit i passi el que passi. O sigui, si ens donen la pròrroga o no ens la donen. Que sembla ser que el CAC l'han de tancar d'aquí uns mesos, no sé quins mesos seran. I bé, sembla que la iniciativa doncs, es pren doncs, perquè després de l'avaluació tècnica doncs, no compleix tal com es deia, tal com es va avançar i com es va dir, que és així. El que passa que bueno, hem de seguir negociant, hem de seguir parlant i esperem doncs, que en el ple s'aprovi la continuïtat, sigui en un refugi nou, sigui des de Calpilé, de la forma que sigui, que això ja en parlarem més endavant. Aleshores, possiblement, doncs, tot apunta que aquest any siguin les darreres petjades que es facin amb el centre d'acollida del carrer Galícia funcionant. Això, doncs, bé, és una situació doncs, que no tothom ho sap. Sí que ho saben els nostres companys, tot el personal, ho sap ja el voluntariat, ho dic ara aquí. No ho sé si l'any que ve, doncs, a primers d'any, encara estarem. Sembla que no. Podria ser, no ho sé, ja dic, no, les dades tampoc no són clares. De moment continuem, havíem de marxar el dia 25 i de moment sembla que ens deixen estar més temps. De moment no tinc cap mena d'ordre de que tinguem que marxar, però les petjades tot apunta de que si es fessin el proper any, com portem cada any fent-les, si podem tornar-les a fer en el mateix solar on el fem, que és el colindant amb el centre d'acollida, serà possiblement sense animals, amb el centre tancat, amb el refugi tancat. I bé, aquesta seria doncs, la situació que ens trobem aquest any, que serà una miqueta trista, doncs, pensant el que pot arribar a passar. Sí que tenim també una trobada aquesta setmana amb Ajuntament i sabré més el que la dinàmica que potser es portarà durant aquestes properes setmanes. Espero que segueixi tot sent amb la línia que sabem ara, que és que s'estan buscant fórmules alternatives, doncs, a aquest CAC, i que s'està treballant, doncs, per intentar tenir les coses ben lligades i correctes perquè se'ns pugui donar la pròrroga i es pugui aprovar en el proper ple. Desitjo que sigui la mateixa dinàmica. I bé, el dia de les petjades, doncs, estic pensant si dir-ho, si no dir-ho, no ho sé.
Serà una situació
almenys per
delicada.
Nosaltres que ho sabem, serà trist
i emocional, i delicada. Emocionalment serà intensa.
Tendrà que soltar-la en algun moment.
Lo estoy soltando poco a poco en contagotes, però com tampoc no tinc dades concretes ni una informació allò, no hi ha res signat, no hi ha escrit.
Però de totes maneres, Sílvia, malgrat que no hi hagi res escrit, sí que tot apunta a allò que va sol·licitar l'ESPAM en un primer moment, quan es va demanar, ens neguem al tancament del CAC, sense continuïtat. Sembla que almenys això sí que apunta maneres, és a dir, que dona una miqueta la impressió de que, veu, si tard o d'hora s'havia tancat el CAC, perquè tu ho havies dit sempre, que és veritat que el centre no és precisament, no té unes condicions òptimes i que tard o d'hora s'hauria de tancar, però sí que tot sembla apuntar que, efectivament, el CAC no morirà sense continuïtat.
Tot apunta que és així, però ja us dic, fins que no hi hagi res signat, tampoc no es pot dir res de manera formal. El que sí ha quedat molt clar i ens han avisat i ens han anat mentalitzant és que l'alternativa de seguir amb la pròrroga, si és que seguim en el CAC, no existirà. Que en uns mesos s'haurà d'anar abandonant, traslladant els animals i com he dit abans, quan estigui tot clar, signat, hi hagi un acord i d'entesa entre Ajuntament i ESPAM i després aprovat en el ple, aleshores sí que ja podrem fer públic que segurament necessitarem ajut i suports per traslladar els animals. I a més suposo que hi hauran d'haver reformes si és que s'han d'ubicar cal filer, perquè no crec que hi hagi temps de construir res i s'haurà d'intentar adaptar. I bé, però malgrat tot, tirem endavant les petjades, que ja vaig dir que en un primer moment, doncs, amb totes les notícies que se'ns venien a sobre, doncs, vam intentar aturar-ho, aquest any, però no. Malgrat les circumstàncies, nosaltres no perdem els ànims i hem pogut organitzar unes petjades amb bastants de patrocinis, hem aconseguit bastantes donacions. Quantes més donacions doncs, tinguem, doncs, els ingressos són nets i surten més beneficis doncs, per l'entitat i sobretot per la tasca proteccionista. Els diners que venen d'aquestes accions van destinades íntegrament a tasques veterinàries, que és allà on no arriba doncs, el diner que dona l'Ajuntament. Nosaltres sabeu que anem molt més enllà doncs, del que és estricte i obligatori com a servei de recollida i acollida d'animals, i que tot això té un cost altíssim.
Avui sense anar més lluny, Sílvia, parlant d'això que arribem més enllà i aprofitant que tenim aquí a la Laura.
Sí, ens ha acompanyat, cas, així última hora ha vingut.
Hi ha hagut un cas avui molt curiós d'una recollida que no és habitual i que també se'n farà càrrec l'ESPAM
amb aquests recursos?
Amb aquests recursos precisament que venen d'aquesta mena d'accions, perquè si no seria inviable.
Perquè dissabte passat vam tenir un line dance. I es van recollir uns 500 euros. Totes aquestes accions són les que generen aquests dinerons. Doncs, que
serviran per
accions extres que fem.
Serviran per coses com les que ha passat avui. Amb la Laura ens explicarà què ha passat avui, Laura.
Sí. Bé, doncs, visitant un nucli on hi ha molts animals, doncs vaig anar el dissabte, vaig veure un poni en molt males condicions. El propietari no volia avisar el veterinari o vaig pensar que si no fèiem alguna cosa, doncs aquest poni moriria. Bàsicament el problema que té és que està desnutrit, que no devia estar ben alimentat quan va néixer, no ha crescut i estava en molt males condicions. I hem anat amb el Quique a buscar-lo i ha estat amb un resultat molt positiu perquè l'hem portat a Bellaterra, a l'hospital.
Però és el primer poni que recull aquí.
Podríamos llevarnos el poni, però más cosas de allí.
Ara no és el
però ara mateix avui heu rescatat
el tema és el poni, que hem salvat la vida del poni, que
qui se'n farà càrrec? Bé, l'hem portat la protectora de Mataró, no tenim espai per un poni,
tot i que Tot i que l'altre dia ja explicàvem que el refugi d'Ada està molt ple i amb pocs recursos, doncs quan són coses molt, molt, molt urgents els hi demano, la Leonor no ha dubtat en cap moment de dir que sí, que ens en feia càrrec, inclús de les despeses veterinàries, tot i que ara doncs, bueno, la Sílvia ha dit que ajudaria, l'ESPAM ajudaria una mica a pagar les despeses.
Home, penso que amb els diners que vam recollir el dissabte... Mm. Bueno, teníem un repte que també explicarà el Fran. És que no parem.
Ja, ja. És que, i que com més coses fas, més surten també.
És que necessites tants diners per coses d'aquestes extres i rares, entre cometes, que no tens previst, no?
Que, clar, suposo que aquest, bueno, suposo no ho sabem tots, que aquest és el problema, precisament, que si poguessis fer una previsió, ja, tindríem aquests casos i ja està, però els casos...
No, i a vegades has de tancar els ulls, perquè...
Un altre dia surten quatre gallines, vull dir, mai saps exactament el que et pots trobar, no? Tot està fora de...
Clar, aquest, si no el recollíem, en uns dies moria, pel que jo més o menys sé i he vist, doncs és un problema d'estar... És que no es movia, ja.
Sí, perquè el tamany del poni, no, doncs, ha sorprès a tots, que era, bueno, com un gos gros, o sigui, realment...
En aquesta finca els animals estan salvatgits, llavors tu quan entres els ponis comencen a donar patades, corren, i aquest no es movia des de dissabte. Quan jo vaig anar, estava quiet, el vaig poder palpar, vaig veure que no hi havia musculatura, estava molt, molt, molt immòbil i tenia molt mala pinta. Avui he vist que havia caminat una mica cap enfora, o sigui, però no, o sigui, l'hem agafat, Quique, sense cap problema. El Quique, amb lo forçut que és, l'ha agafat a coll.
No, l'hem cogido como si fuera un perro. L'hemos en brazos, l'hemos transportado hasta... Porque no quería... Más bien...
És molt petit,
no? Clar, és perquè és un perro. Sí, és que no és un poni nano, no és de raça nana,
Però
és de mala nutrició.
El poni era com el d'un perro, però si fuera, si hubiera sido de verdad, si fuera un poni de verdad, eso yo no lo levanto ni del suelo. Lo pude levantar, lo hemos manejado.
Una cosa és la imatge de la fotografia del poni que us hem enviat, doncs sembla rabassudet, però tu quan toques allò... Es queda res.
Se queden los huesos, quasi.
I una mica a Bellaterra el que ens ha dit era això, el diagnòstic era desnutrició, hem mirat que no estigués, és una euga, és una poni, que no estigués prenyada, no ho estava, i molts problemes de pèl, molts paràsits interns i externs, això sí, vull dir, segurament està molt parasitada per dintre, i clar, els paràsits aquí, el senyor veterinari ens pot dir el mal que poden fer.
Però en cavalls hi entens, tu, d'equits?
Bueno, però bé, ser el mateix.
Aprofitar recursos i nutrients que serveixen a l'organisme.
I parles al Fran, que hi ha arribat.
Correcte. Vas introduint.
Introduint, que ara potser els oients no sabien qui estava parlant.
Ja m'havia presentat com ell.
Digues, Fran, perdona.
No, tu tienes que esperar a tu música.
Perdona, vamos a dejar a Fran, que está hablando, que luego...
No, sí, yo ya había acabat, Quique, gracias.
Ay, es verdad, ¿cómo están?
Ni cas, Fran. Explica'ns el tema paràsits
anèdits.
No, ja el que hem dit, que bueno, que debiliten i que causen un estat pobre en els animals. Si són animals que ja de per si mengen poc, que tenen pocs recursos, els paràsits els acaben d'enfonsar. Un animal fort a vegades no donen cap símptoma als paràsits.
Poden arribar a morir de paràsits.
Creus que se'n sortirà, Laura, tal com l'has vist? Sí,
jo crec que sí. Sí, no l'han desparasitat perquè quan estan tan debilitats el producte per desparasitar pot acabar-los de rematar i llavors doncs, ens han dit que millor primer se'n vagi al refugi, que estigui unes setmanes menjant a poc i que es recuperi i després la setmana que ve desparasitar-lo.
I per què creus que estava així?
Jo crec que quan va néixer, que el problema va tenir...
Va néixer
quan...
allà, en aquest
moment. Sí, aquest animal té un any, és de l'any passat. I l'amo deia que, bueno, que sempre ha estat petit, que, però justament l'altre dia va dir que feia uns dies que no es movia. Que feia uns... De fet, el dia que vaig anar jo ja el tenien apartat, o sigui, per algú seria, que l'havien vist pitjor. Però passa moltes vegades amb altres rescats que hem fet amb ADE, animals que no han estat ben alimentats de petits no creixen. Haurien de tenir una alçada i no la tenen mai. I aquest és el típic, que ha estat desnutrit des del naixement. I pots comptar que amb els paràsits que porta, més... Després, clar, també viuen en manada aquí, en aquesta finca, els cavalls. Llavors, és l'últim de la jerarquia. Estava ple de mossegades en el coll dels mulos. Tampoc el deuen deixar menjar. No sé ni si arriba a la menjadora. Un altre tema que també hem observat.
Déu-n'hi-do, quina situació més complicada. Ja ens explicaves la setmana passada que aquest món a vegades sembla que el món dels cavalls no sigui un problema per aquí, és molt més habitual del que ens pensem.
Sí.
I mira, i ara just una setmana després ens trobem...
Veus, no saps mai.
Ens trobem amb el rescat d'aquest poni, que estem convençuts que se'n sortirà i que ens aniràs.
Sí, jo crec que sí.
I ja contactarem amb tu o tornaràs a venir per explicar-nos com evoluciona.
Ja ho sabeu.
Ja no ensenyarà fotos.
Ja, home, però per la ràdio és difícil ensenyar les fotografies, però en tot cas en seguirem parlant d'ell.
Amb la Leonor, també,
sí, també per comentar-li, sí. I tant. Doncs, Sílvia, dèiem que aquestes, mira, aquesta mena d'accions serveixen per bueno, poder ajudar sí. i col·laborar no solament amb el tema de bueno, el que són directament el que és el nostre camp, que és els gats i gossos i fures, mm-hmm. sinó també a vegades poder col·laborar amb altres associacions quan ens les trobem molt al costat de casa, no? Com ha sigut ara mateix el cas.
Bueno, sí, en aquest cas ens hem trobat amb aquesta situació del poltre i ADE ens ha ajudat amb l'acollida, doncs que mínim que el transport uh-huh. i fer front a les despeses veterinàries. I bueno, aquestes accions, tal com deien, sempre van abocades doncs, a generar uns recursos doncs, que tenen una finalitat que no és la finalitat, doncs, l'obligació de l'administració d'assolir.
La quotidianitat, sí.
L'administració doncs, té l'obligació de mantenir un servei de recollida, d'acollida i una empresa o entitat que promogui l'adopció. Però tot el que hi ha a part i que afecta especialment a les recollides d'animals malalts, animals maltractats, animals amb problemes d'adopció, tot això una gestió proteccionista doncs, ho ha d'assolir. Mm-hmm. I no hi entren doncs, no, aquests recursos que dona l'administració
són insuficients
i no podem estar demanant, ho has de pagar perquè és que no podem exigir. Aleshores doncs, ens autogestionem nosaltres i mira, amb accions de com aquestes, mm-hmm. amb mecenatge, amb apadrinaments, amb els socis, mm-hmm. amb donacions, amb guardiola, el que sigui, aleshores ho aconseguim.
En el cas de Petjades va començar a primer una miqueta d'una manera una miqueta experimental. Sí, se'n va la Laura. Adéu, Laura.
Adéu, bona tarda.
Fins la propera, Laura. Moltes gràcies per venir.
Va
començar d'una manera una miqueta experimental i sí que és veritat que les primeres petjades i les segones van poder servir molt per aconseguir massa recursos. Era una miqueta allò de lo comido por lo servido, no? Uh-huh. Però també s'han après amb el temps, s'ha aconseguit doncs, buscar patrocinadors, que aquest any han sigut, crec que és la vegada l'any que n'hi han més, i que això vol dir que tots els ingressos que es puguin treure d'aquestes petjades serà net i es podran ajudar molts més animals, no solament el del poni és una excepció, però sí gats i gossos que diàriament ens arriben en unes condicions lamentables.
La despesa veterinària és altíssima, la col·laboració amb un hospital veterinari és altíssim i aquí estem explicant sempre casos especials, tot això té un cost molt alt, molt alt, molt alt, que moltes vegades genera una despesa altíssima i deutes amb els veterinaris. Mm-hmm. Que les protectores sempre tenim el mateix problema, no poder pagar la factura veterinària. Mm-hmm. Sortosament aquí ho podem assolir, però perquè tenim molta ajuda i molt de suport. Mm-hmm. I si podem ajudar alguna altra entitat, doncs es pot fer amb una col·laboració mútua perfecta. Aleshores, és cert que aquest any tenim bastant de patrocinis. Els patrocinis es aconsegueixen a part doncs, dels laboratoris que ja comprem. Normalment ells al comprar també et retornen una miqueta doncs, aquest favor. Mm-hmm. Som clients. I després moltíssimes empreses que són alienes a nosaltres, però que en aquests moments, doncs, quan demanes, sempre també t'ajuden. Igual que va passar amb el nostre calendari, mm-hmm. que també el van finançar amb ajut d'empreses. I val a dir doncs, que hi ha una que seria la principal, que és la Citroën d'aquí mm-hmm. a Mataró i de Badalona, que patrocina és qui paga el buf. Nosaltres a tots els participants doncs, se'ls regala un buf. Uh-huh. I després doncs, hi ha altres, ens sembla que hi ha Nutro,
que dona els premis sí. dels guanyadors, hi ha Merial, hi ha Esteve,
sí,
hi ha també Boulanger,
ens regalen el pa,
hi ha Carnisseria Moreno, que ens regalen l'embotit,
aigües,
ens regalen les fruites. Aigües Lidl, sí, en moltíssimes empreses, ara no les nomenarem totes, us recomanem que entreu a la pàgina web del Petjades, allà les veureu totes, si voleu entrar al web de Petjades, és petjadesprotectoramataró.wordpress.com, allà veureu tots els nostres patrocinis.
El Facebook també
de Petjades també veureu tots els patrocinis i com funciona i quanta gent hi ha. Ara mateix hi ha més de 200 inscrits. Esperem poder arribar més o menys al voltant dels 500, si tot va bé. Sempre és normal que els 5-6 dies abans estiguem per aquest nombre i després l'última setmana s'apunta tothom a última hora. Hi haurà tota una sèrie de gent que anirà amb animals de la protectora, a la part de la caminata, que això és molt xula.
Sí, hi ha uns quants gossos de la protectora que sortiran passejats per voluntaris. Les persones que vulguin passejar gossos nostres del refugi han de ser voluntaris prèviament. Mm-hmm. I després hi poden anar qui vulgui a la passejada amb el seu propi gos o si volen anar sense gos. Mm-hmm. Després també hi ha la vessant més de competició esportiva, que és el que dèiem, no?
El canicross i el backjoring.
Hi ha sí, un trofeu, em sembla, hi ha un campionat de canicross i de backjoring. Mm-hmm. I bé, a partir de les 8:30 del matí ja començaran els esportistes a funcionar. Uh-huh. El muntatge a les 6 del matí estarem tots en allà i durarà fins ben bé a les 2 del migdia. Quan s'acaba, doncs, ja tot el que és l'esforç físic, l'esforç esportiu, llavors tothom ens apleguem allà, a menjar, a esmorzar... Esperem que no ploguis.
Haurem de creuar dits.
Hi ha paradetes nostres, hi ha una mica del merchandising, hi ha una mica d'encants. Hi ha una noia, el No Borreixis, que és una empresa de vídeos que filmarà un vídeo. Uh-huh. Filmarà un vídeo, doncs, de tot l'esdeveniment. I em sembla que regala també un vídeo. Un vídeo per no sé si és en un concurs, en els guanyadors, no sé. Em sembla que hi haurà sortejos.
Ja hi ha
sortejos. Hi ha moltes activitats. El que passa que qui ho organitza és Gossesport, que és el Xavi i la Mireia, i ells porten més el control. Però està tot informat en les nostres pàgines web. És un esdeveniment molt important, que dona moltíssima feina, que calen molts permisos, cal, o sigui, durant estar molts mesos abans preparant-lo. L'any passat va generar uns bons recursos, no sé si parlem d'uns 5.000 euros.
Déu-n'hi-do, Sílvia.
I, esperem, doncs, que aquest any pugui ser similar. Els veterinaris també tenen, importància,
tenen el
seu presència.
Paper, perquè en el cas, sobretot, en el vostre cas, sobretot, a part de mirar els gossos de la protectora que estan en condicions de poder anar a fer la caminada, inspeccioneu els gossos que han de participar a les curses per veure que estan en condicions de fer aquest esforç.
Correcte. Nosaltres verificarem que compleixen les regles, que bàsicament és que els animals estiguin en bon estat de salut, que tinguin una franja d'edat determinada i que portin les vacunes i el microchip en regla.
A més, també s'ha de dir, per a tots aquells que estiguin una mica allò tensos, pensant, no, és que això és forçar els animals, el tipus de material que utilitzen els que corren, tant els que fan canicross com bike jogging, és un material específic per a aquesta mena de curses. És més, si algú vingués amb una mena d'arnès que no fos l'específic per a aquestes curses, no pot participar. Val? Vull dir, tot està perfectament controlat precisament perquè l'animal no pateixi.
Sí.
Fins i tot és important tenir en compte que un corredor que forci el seu gos a estirar massa, hi ha tota una sèrie de normatives que coneixen molt bé, queda automàticament desqualificat. És a dir, el control de que l'animal no estigui patint, estigui disfrutant i estigui gaudint del passeig, és bàsic. Si no, evidentment, la protectora de Mataró no recolzaria coses com aquestes, només faltaria.
El circuit es fa al costat de la nostra zona, per allà de les foreres.
I a la caminada hi ha dos circuits, hi ha un circuit una miqueta més curt, de 5 quilòmetres, un altre una miqueta més llarg, de 7 quilòmetres, això cadascú ho triarà com vulgui. I a veure, que si algú es cansa no passa res, i en els cotxes es compra, que recolliran a la gent que no tingui més ganes i que digui fins aquí arribo, vull dir que tothom s'hi pot apuntar amb certa facilitat.
Ah, la idea va ser bona, va ser per Marcelo, per l'antic, mira, un veterinari va ser el que va idear aquesta...
Sí, és un esdeveniment molt maco.
Un esdeveniment xulo, esportiu.
Bueno, pero este año está el de
bike
jogging.
Sí, ja fa...
L'any passat no estava.
No, que això és una novetat d'aquest any.
Ah, no està el bike jogging. El bike jogging és una novetat. Però organitza Gossesport, és qui es va sumar a nosaltres i li va donar aquest caire més competitiu, més esportiu, i a partir d'aquell ventràs han començat a generar forces diners i a trobar més sponsors. La gràcia està en trobar l'esponsorització.
Sí, lògicament.
La idea va ser bona i ara s'ha millorat, i a veure cada any més. I esperem, doncs, encara que es tanqués el centre d'acollida, que es tanqui el centre d'acollida del carrer Galícia, m'agradaria demanar, doncs, que mantinguessin aquell espai, si no han de construir ni fer res, i continuar fent-ho allà, estaria molt bé.
Estaria molt bé, en tot cas
us
convidem a tots que aquest any, que tindrà, sigui com sigui, un regust especial, aquestes petjades, que hi vingueu tots, encara sou a temps d'inscriure-us, entreu a la pàgina web de petjades, petjadesprotectoramataró.wordpress.com, allà podreu fer les vostres inscripcions i podreu veure exactament quin és el detall dels recorreguts. Més de 200 participants hi ha ara inscrits, calculem fins als 500, no ho deixeu fins a última hora, entreu a la pàgina i inscriviu-vos.
Oye, Fran, una cosa...
Es
una pregunta para el Fran, que esto va bien para lo de las fechadas. Oye, ¿cuánto tiempo necesitan para entrenar en estos, para hacer estas cosas los perros?
Claro, depende de la edad del perro, depende de la condición física. El entreno hay que hacerlo de manera muy pensada, de manera progresiva, y lo mejor es entrenar junto con gente que está acostumbrada, que sepa y que nos pueda aconsejar.
Pero el tiempo... para que el perro se acostumbre a unas rutas así.
Hay que hacerlo muy progresivo, empezar con rutas cortitas y sobre todo tener constancia e ir progresando en el tiempo y en la distancia.
Supongo que también dependerá de las características del gos.
Claro, depende de las características del gos, de l'edat i del caràcter del gos. N'hi ha que els agrada més, n'hi ha que els agrada menys, però la majoria disfruten moltíssim.
¿Y el tiempo de retirada del perro?
Cuando el perro empieza a tener 7-8 años es momento de empezar a pensar en dejarlo descansar un poquito más.
Doncs ara, després d'aquesta pregunta tan interessant que ha fet el Quique, important, sens dubte, passem a l'espai veterinari. I bé, Fran, aquesta setmana tenim un cas molt especial, el cas d'una cadalleta de gos de 3 mesos, la Reina. Li heu fet un diagnòstic amb un nom prou curiós, que ara mateix ens diràs i ens explicaràs en què consisteix, sí?
Estàs esperant que comenci a dir noms raros, Núria?
Estic desitjant-ho, jo ho trobo faltant.
Bueno, aquesta gosseta, efectivament, està diagnosticada del que se'n diu un xunt portosistèmic.
Veieu com m'anava a dir un nom estrany?
Xunt portosistèmic. Això és una malaltia, que en aquest cas és congènita, que consisteix en un vas sanguini anormal, que no hauria de ser-hi, que fa que la sang, el recorregut de la sang, dit en paraules col·loquials, se salti al fetge, diguem-ne. La sang ha de passar pel fetge perquè el fetge faci la seva feina, detoxifiqui i faci la seva feina a nivell bioquímic amb els productes que porta la sang. En aquest cas, la gosseta aquesta té una vena, un vas, que fa que la sang pugui saltar-se al fetge, no passi pel fetge, per tant el fetge no pugui fer bé la seva feina i s'acumulin toxines, s'acumulin productes de la digestió que l'afecten sobretot a nivell neurològic i li donen un problema neurològic que es coneix com a encefalopatia hepàtica, que és un estat mental alterat producte de, doncs, aquest acúmul de toxines i de productes del metabolisme.
Explicat d'aquesta manera, podria semblar, bueno, que té més o menys importància, tot sona molt, molt pompós, però si nosaltres veiem aquesta gosseta quan li dona una crisi, realment és molt frapant. Com veiem aquesta gosseta?
Sí, la gosseta, quan aquests animals quan tenen el problema, quan estan encefalopàtics, que diguem, bueno, no estan allà, no coneixen, no veuen, poden tenir atacs tipus epilèptic, caminen sense rumb, donen voltes, en fi, és bastant espectacular, bastant desagradable de veure.
Una imatge bastant sòrdida. Quin és el pronòstic? Té solució? Se'n sortirà? És una gosseta molt joveneta.
Sí, com que és tan joveneta, és un cadell d'uns 3 mesos, és congènit, és de naixement, hi ha un camí terapèutic. Hi ha un camí terapèutic que consisteix primer en fer el diagnòstic, després en localitzar on està aquest vas i finalment en tancar-lo. Es tanca de manera quirúrgica, amb una intervenció quirúrgica, i un cert percentatge dels animals sobreviuen i poden fer vida normal la resta de la seva vida.
En quin punt estem d'aquest camí terapèutic ara?
Bueno, doncs hem fet el diagnòstic, hem trobat mitjançant ecografia el vas aquest comunicant i ara pues, hem programat la cirurgia per mirar de tancar aquest vas posant un anell al voltant del vas que s'anirà tancant durant els dies per estrènyer mica en mica el vas fins a eliminar-lo.
Aquesta cirurgia es podrà fer, com comentava, avançava una miqueta abans la Sílvia, gràcies a una altra d'aquestes accions d'autofinançament, que va ser per via d'un gra de sorra, que va ser, en aquest cas, suposo que una mica també per lo vistós que és el cas, no? No tots els casos són a vegades tan vistosos com aquest, però el fet de veure una cadalleta amb aquestes situacions, amb aquestes circumstàncies, amb unes fotografies i un vídeo que va fer el nostre company, l'Antoine Blonde, va arribar molt a la gent i aquest gra de sorra va ser un èxit rotund.
En una hora es van assolir 1.000 euros, però una hora molt tancat el repte, ha pujat a 1.220 i alguna cosa euros, i és el que dèiem, o sigui, busquem iniciatives i ens les empesquem totes doncs, per poder trobar el finançament. També, a part de la Rainer, teníem el cas de la cadira del capitán.
Tenim el capitán, sí, exacte.
No en vam parlar la setmana passada perquè crec que encara no el teníem.
No.
Un gos paralític que ens va entrar.
Sí, que vam fer, sí que vam fer un petit avançament d'ell. Sí. Vam fer un petit avançament d'ell.
Que al final també doncs, ha sortit d'accions fetes pel voluntariat. I bé, una mica d'aquí, una mica d'allà, doncs anem trampejant i anem fent el que calgui. Sé que Capitán, el gos paralític, volies tu fer-li una visita al neuròleg.
Correcte, la Mateora, amb l'especialista en neurologia.
Raine, a part, doncs, aquesta intervenció, aquesta operació, doncs, portava ja moltes setmanes a l'hospital. El problema més greu va ser trobar el diagnòstic. No sé que li heu fet 50.000 proves, tot això val diners, ecografies, visita al neuròleg...
Sí, el problema que tenia la Raine, que té la Raine, no, aquest problema hepàtic, és un problema que entra dintre del diagnòstic diferencial des de bon principi, és a dir, es considerava des de bon principi que podia ser això. Però, com que és un cadell, s'han de descartar altres malalties, brom, el moquillo, s'ha de descartar problemes congènits a nivell cerebral, bueno, coses que no és tan fàcil, no?, com resumir-ho ara en quatre paraules. Ha sigut un trajecte, com diu la Sílvia, ha estat hospitalitzada molts dies mentre acaben de tenir el diagnòstic, mentre ens asseguraven que no era contagiosa, que no tenia cap malaltia vírica que pogués afectar els altres cadells. Tot això, clar, puja una factura important.
I ara està en aquests moments en una casa d'acollida, no?
Sí, ara està en una casa d'acollida.
Sí, s'ha de donar... Això... importància, doncs, el valor que tenen.
Això fa que estigui molt més controlada, la medicació se'ls dona amb unes hores exactes, està des de tot el dia, la veritat és que ha millorat clínicament.
I què diu la casa d'acollida, què en sabem?
Està molt bé, ha millorat clínicament des de que està en la casa, perquè hi ha una medicació que no cura aquest problema, però que el manté una mica controlat. Llavors, està amb aquesta medicació, donada les hores que li toca, i està controladet.
És un important. Tenen molta importància i a vegades no els donem el valor ni el reconeixement que tenen, però primer, tenir un gos d'aquestes característiques que quan té aquest episodi és molt desagradable, molt. A mi em van dir que el mateix divendres, que dijous que se'n va anar, diu que fins a les 12 de la nit, diu que no es va calmar. I era la tarda que se l'havia dit que estava ple.
Jo vaig estar en contacte telefònic amb la persona fins a la nit no es va calmar, a partir de la nit va estar més tranquil·la, el matí següent està millor...
S'ha de dir que aquesta gosseta tenia sobretot aquestes crisis, aquests episodis, després de la ingesta.
Sí, quan l'animal menja, se li acumulen productes del metabolisme, que és el que li agreuja el problema neurològic.
Una situació molt, molt dura, aquestes situacions.
Jo no havia vist mai, amb els anys que porto un refugi.
I tu, Fran, havies vist alguna?
Sí, un parell, havia vist, un parell.
És freqüent, això.
És que es veu que sol passar amb gossos de raça. Jo he llegit que sol passar... I a les gosseres no...
No és...
A les cadells de raça no ens en passa.
No és freqüent, però... Sí, no és freqüent, però molt esporàdicament veus algun. Jo recordo quan jo acabava de llicenciar-me fa anys... Vaig veure un Yorkie que tenia...
Els Yorkies veu que són bastant propensos, això.
I no fa tant un Westie, recordo que també en tenia. Són els dos casos que jo he vist. Si és un problema congènit, és un problema del desenvolupament, aquest vas que té, és un vas que durant el desenvolupament fetal és normal, perquè el fetge no funciona, llavors la sang s'ha de saltar el fetge del fetus, no, diguem-ne, però és un vas que el mateix dia del naixement s'ha de tancar. Quan falla aquest tancament el dia del naixement és quan l'animal té el problema, no? Els animals de raça, com ja hem parlat alguna vegada, tenen més probabilitats de tenir malalties congènites. I és per això per el que apareix més amb animals de raça.
Què se sol fer si a un propietari li han vengut un cadell amb aquest problema?
Bueno,
l'acaben operant perquè deu valdre un dinar, nivell, perquè nosaltres ens ha costat.
A nivell veterinari el que s'ha de fer és...
Nosaltres,
com a veterinari, el nostre deure és dir-li al propietari quin camí terapèutic hi ha, i el propietari és lliure de, com en qualsevol altre cas, si li atropellen o el que sigui, doncs el propietari decideix.
Què pot costar en una clínica solucionar un cas d'aquest?
Fa de mal dir. Clar, poder la cirurgia són 700 o 800 euros, o 600, és que clar, no hi ha un preu taxat, no? Depèn de l'animal, depèn de moltes coses, però clar, s'han de sumar dies d'hospitalització, analítiques i diferents conceptes, no? No hi ha un preu taxat, però evidentment és una despesa econòmica important.
Déu-n'hi-do els casos que cada setmana arriben a la protectora, no són casos aïllats. O sigui, quan és un all és una ceba, com diria el meu pare, no acaba mai. Però bueno, seguirem parlant tant del capitán per veure si finalment aquestes proves que se li fan ens donen alguna bona notícia. I si més no, si no fos una bona notícia, el que sí que hem de dir és que està contentíssim de caminar amb la seva cadira de rodes.
Està fet un Fórmula 1.
Està feliç, no para de moure la cua.
Que m'han dit que l'havien rosegat ja altres gossos la cadira, cuidado de la cadira.
Divendres, sí.
Però s'ha salvat o no?
Sí, sí, sí.
Aquí la Sílvia, naturalment, protegint el material de la protectora, que costa molt. Que costa molt. Us seguirem informant.
Ah, un perro se l'ha comido un poquito.
Us seguirem informant tant del cas de la Reina, que esperem que vagi molt bé, com del cas del capitán, en el cas de que pugui evolucionar d'una manera positiva. I ara passem amb el nostre estimat Quique. La teva sintonia, Quique. Quique,
¿qué te ha pasado?
¿Qué ha pasado esta semana tú con tú y tus rescates? Este sábado tuvisteis un rescate un poco peculiar de una perrita llamada Ganesha. ¿Qué pasó, Quique?
La Vanessa no.
No, la Vanessa no, Quique. Ganesha.
Ah, Vanessa no.
No, Vanessa, no se llama Vanessa, se llama Ganesha.
Pensaba que era una francesa, imagínate.
¿Qué pasó, Quique?
No, a ver, esta semana pensaba que era tranquila, relajada, lluvia...
Ya estábamos a sábado, no iba a pasar nada.
Sí, nada.
¿Y qué pasó?
Y tenía pendiente una captura, y luego cuando llego a la protectora, me llama mi compañera la Pepi, que me dice que tenemos que ir a hacer un salvamento.
Un rescate.
Digo, nena... Sí, que me han dicho que el perro está en un balcón y hay que ir a rescatarlo.
No, y teniendo en cuenta que la Pepi no trabaja el sábado.
Bueno, a ver.
Es lo que deia, aunque va a dar la feina nostra...
Sí, yo trabajo 24
horas. Va molt més enllà de les 8
horas. Yo trabajo 24
diàries.
Horas.
Mi compañero, sí, tú tienes tarifa plana.
Mi compañero Fran me tiene que atender las 24 horas del día.
Correcto.
No, a ver, nos llamaron, nos dijeron que el perro estaba en un balcón y la policía estaba allí... Porque ya había recibido unas cuantas denuncias de los vecinos que la perra la veían en el balcón. Bueno, digo, bueno, a las 11 la pasé a recoger a mi compañera y nos fuimos para Canet de Mar. Y nos presentamos allí. Ya habló la Pepi con el propietario, pero el propietario hay que decirlo, que está trabajando en Huesca.
Cerquita, ¿no? De Canet.
Yo pensando, digo, bueno, si está en Huesca, ¿por qué no se lleva la perra y disfruta también de ella? Porque...
Huesca, sí, ¿no? Chulo para tener un perro y tan.
No, sí. A ver, pero ¿te la puedes llevar o no?
Sí, claro, no, de entrada no hay, no hay fronteras
yo
imposibles.
Tengo de
Canet a Huesca no hay ninguna frontera que te impida llevarte a tu perro.
Yo tengo a mis perros que duermen conmigo, me jode un huevo, hay que decirlo bien claro. Pero...
Ja que el Quique es dispersa, posarem una miqueta els nostres oients en situació. Aquesta gosseta s'ha de dir que havia estat adoptada a la Cadella, a la protectora d'animals de Mataró. Tot i els qüestionaris que es fan als adoptants, tots els filtres que s'apliquen...
I fem pagar, com Cadella el fem pagar.
El fem pagar una mica més, allò per intentar assegurar-nos que serà una bona adopció, i no obstant, sempre se'ns colen casos. Aquesta gosseta havia estat des que va ser adoptada... No, és impossible, no tenim una bola de vidre i ens agradaria.
No sabem el futur que va tenir cada perro. Però
no, lògicament, mira. Però en aquest cas concret va ser l'alerta, la va donar una voluntària de l'SPAM per via de Facebook, va entrar un missatge privat, va dir doncs, bueno, que tenia constància de que una gosseta que havia sigut adoptada a l'SPAM estava tancada en un balcó des que va estar adoptada. O sigui, va estar adoptada el mes d'agost i fins a dia d'avui ha estat aquesta gosseta en el balcó.
Perquè dice la madre que ella no le gustava. La perra.
Pero que vivía un chico solo con el perro.
Es que no lo sabemos porque el chico está en Huesca.
Pero
trabajando.
No había nadie en el piso.
Estaba la madre. Y la madre decía...
y la madre no podía tener el perro.
No, la madre dice que no le gustaba. Ella iba a su casa, limpiaba, como madre que es, y mantenía un poco limpio. Pero la perra no se hacía cargo.
O sea, que el chico debe vivir solo y la madre iba a mantener la casa.
Bueno, a ver, es que lo que digo...
Iba a ponerle comida o agua. Sí, le ponía comida y agua, al menos.
Segons van dir la voluntària, no.
Tendiré agua.
¿Y cómo la encontrasteis?
A ver, muy contenta, muy... Joder, como si quisiera decir...
Pero estaba lleno de caca, el balcón...
Sí, eso sí, estaba sucia las paredes, de estar subiéndose por las paredes, y nada, la recogimos, la perra muy contenta, yo la cogí en brazos porque digo, no le voy a destrozar los sofás porque la perra va a saltar por ellos, digo, vamos a llevárnosla. La mujer, es que yo no me hago cargo, es mi hijo, pero yo no me hago cargo. Yo vengo a limpiar la casa, pero no me hago cargo.
Tot apunta que és un cas més d'aquells, que algú agafa un gosset perquè fa gràcia, després li surten qüestions de feina o qüestions per l'estil.
Jo sóc testimoni de les adopcions que faig papers i són moltes vegades parelles joves. Parelles que són nòvios o parelles acabades de casar. I a vegades dius, mare de Déu, senyor, ja ho teniu clar. Però molt joves, eh? Moltes vegades són molt jovenets. I ara, en principi, t'ho pinten tot. No, sí, no, ens fa molta il·lusió i vivim junts. I els dos molt
il·lusionats.
Però vés a saber si potser aquest noi vivia amb una noia, potser s'han discutit i passen coses. A vegades, potser va estar uns primers mesos vivint bé, no ho sabem.
És possible, però no,
potser això és cosa d'alguna crisi que han tingut. I, noi, les situacions familiars de cada un avui són d'una forma però, i potser
no,
d'aquí sis mesos...
Això no significa nada. Però...
Todo lo que quieras. Però és el que diem, que mira que fem molts filtres.
Mm-hmm. Els filtres
i jo sí que a vegades penso, no sé pas, aquestes parelletes, us ho veuen molt clar, però la feinada que és un cadell i els matxacres... Mm-hmm.
També tuvimos un caso.
El que els demanem sempre que tingueu algun problema el podeu tornar.
Aquest és,
abans
aquí,
de tenir-lo malament...
Jo crec que aquí és bàsicament el més greu
tornar,
de l'assumpte. Vull dir... Vale que s'avisa,
no
que es diu...
Pega,
però clar, si no el pots tenir, no el tinguis tancat en lloc, tornar...
No, també tuvimos un caso que fue... No sé, pero fue un poquito más para allá. Y era una mujer que llamó porque decía que el perro de su amiga estaba mal cuidado. Bueno, pues también fuimos la Pepi y yo una noche a hablar con la persona y la persona decía que no, que el perro lo tenía muy bien, que lo cuidaba muy bien. Hablamos con los vecinos, que la mujer se lo trataba muy bien y todo eso.
O sea, que era la amiga que quería,
quería
fastidiar a la... Oh, quería el perro. I ara avui al permell també m'ha arribat una sol·licitud a veure si podem ajudar un gos, que aquest no és adoptat nostre, i li dic que, bueno, però sí, és un pitbull típic. D'un noi que és el que el té tancat tot el dia en una habitació. No veu ni la llum del dia. El gos es veu que fa vida dins una habitació.
Però què se piensa? I... Que tenen un caniche?
I ara t'arriben aquestes situacions que quan te n'assabentes, què faig, no?
És difícil, eh?
I us envien fotos i quan veus aquella cara d'aquell gos, dius, mare...
Avui has començat el dilluns, tu, Sílvia, amb,
no, i una avalanxa
amb una quantitat de sol·licituds.
I de cadells. És el que avui parlàvem amb el Fran. Ostres, és allò que dius, bueno, ho deixo aquí. Dic, a veure, ja que els hi responc, però n'hi ha un que té dos gossos que li han parit de cop i a veure si podem ajudar.
I això què vol dir? Pues,
no saps què has de dir,
el resultat de la irresponsabilitat de les persones, no? El resultat de la irresponsabilitat sí.
I ara ve el capítol sempre. De dir, bueno, hauràs de pagar per entrar als gossos. Llavors serà quan et diran, m'obligues a matar-los, m'obligues a abandonar-los...
Bueno, clar, això és el que fan habitualment de traslladar-te la responsabilitat que és seva a nosaltres, no?
No saps què has de dir.
Fa mal al cor, eh?
Com quatre camades m'han arribat.
Déu-n'hi-do.
Aquest cap de setmana. Sol·licitud d'entrar quatre camades sí. De cadells de gos. Dic, a veure si aquest any serà pitjor amb gos que amb gat.
De moment ho està sent, eh?
Per gat està sent tranquil·let, sí. A veure...
Sí. Ai, bueno, toquem
fusta. Sí.
Perquè quan entren són imparables, eh?
Companys, tenim al telèfon a una companya nostra, des de Refugi, a la Berna, que ens parlarà del Leni. Hola, Berna, com estem?
Hola, muchachos y muchachas. Hola, companys, com esteu?
Molt bé.
Aquí aguantando el micro.
Hola, Berna, ens vols parlar d'un gosset que es diu Leni? Què ens has de dir del Leni?
Doncs el Leni és un muchachote, té uns 9 anys i mig, uh-huh. ¿Vale? Espera que surto d'aquí dintre, que no faci massa guaguaus. Doncs té 9 anyets i mig, més o menys. És un mestizitito de podenco, uh-huh. O de galgo, és blanc i negre. És una mica nerviós, no vol estar sol, ha estat amb un senyor gran durant 5 o 6 anys de la seva vida, els primers anys de la seva vida, i el senyor es va posar malalt i el van tindre d'ingressar i a partir d'allà doncs, ja es va separar d'aquest senyor. I bueno,
no ho portava
cada dos per tres no ho portava bé, cada dos per tres s'escapava, l'hem trobat per Can Gasol, per Mataró... el parc de Can Gasol durant dos o tres cops i no hi havia manera i al final es va quedar al refugi. És bon nano, una mica nervioset, no vol estar sol, és simpàtic, és net, però bueno, aquí està el muchacho.
El Leni, aquest va anar a la Fira de l'Arbre, a la desfilada. Hola, hola, què ha passat? S'ha tallat. La Berna ens ha deixat, no volia parlar més del Leni.
Jo el Leni el conec.
Va estar a la Fira de l'Arbre, a la desfilada, es va portar molt bé.
Sí, tal com diu la Berna, era un gos d'un senyor gran que havia viscut sempre amb el gos i el senyor està ingressat amb problemes. I el fill es va fer càrrec del gos, però com que aquell gos està tan acostumat a estar sempre en companyia, uh-huh. Pateix també una miqueta com d'ansietat. Aleshores el fill, no, bueno, és soci nostre, és un nano maco, no? Però... no el podia tenir en condicions, no? Uh-huh. No té espai, ja té altres animals... I llavors ens va demanar si nosaltres podíem ajudar-li a trobar una nova família. Però clar, la problemàtica del Lenny és que és gran d'edat.
9 anys, és Déu-n'hi-do,
ja. I que l'haver estat acostumat a viure amb tant d'apego amb aquest senyor gran li provoca doncs, aquesta ansietat, aquesta dependència. I el perfil d'adoptant seria pues, una similitud amb l'original, o sigui, una persona que tingui moltes hores per estar amb ell, que el vulgui dur a tot arreu, que se'l vol dur dalt del camión, si se'l vol endur al passeig cada dia, estar a la botiga...
Sí, algú que tingui una professió potser una miqueta liberal, sí, que li permeti... Sí,
o un jubilat, que vulgui anar a caminar, perquè a més té 9 anys, però està molt, en molt bona forma, eh? O sigui,
seria...
Si algú se'n vol anar a caminar a la muntanya
Berna,
cada
seria
dia...
Seria una miqueta un perfil com tipus el senyor que va adoptar un gos també es deia Norton, que també tenia un perfil similar així, que està tot el dia amb el gos. Berna?
És que l'ideal seria trobar-nos amb una família, doncs això, que hi hagi alguna senyora o senyor, bueno, senyora o senyor gran que pugui estar amb ells, o sigui, una família, que hi hagi un avi, una àvia típica, però que sigui allò d'anar a buscar bolets, anem a buscar espàrrecs, anem a caminar,
sí.
I que sempre estigui acompanyadet, que és el que ell estava acostumat als seus primers anys de vida, era això.
Doncs...
I clar, ara està una mica descol·locat, però té 9 anys i mig i està estupendo, eh?
Doncs fem
prim i alt i guapo
i
molt,
eh?
Molt actiu.
I a sobre, és molt simpàtic.
Doncs, si et sembla, Berna, fem crida.
I net, és
ara,
molt net, eh?
A més, és net. Això és importantíssim.
I no té cap problema, oi, per l'edat, Berna? No,
no
té arròs,
no,
ja, està
no,
molt, molt ben
més...
cuidat, està molt ben cuidat.
Sí, sí, és primer perquè és dement així, però és bon nano i, a més, no destrossa res, no trinca cap manteta, té la seva pilota, és net i polit, o sigui, no és un gos problemàtic.
És el gos Déu. És el gos Déu. Només hem de trobar, algú que això, que vagi a buscar espàrrecs i bolets i vagi per la muntanya o vagi pel carrer tot el dia a donar voltes. O que vagi
senzillament... algú que ja estigui jubilat i que digui, mira, doncs vull un gos per mira, perquè sigui el meu company de vida i anem a tirar milles per la muntanya. Seria
doncs
l'ideal.
Convidem a la gent que tingui ganes de tenir un bon company de vida, que vagi a conèixer el Lenny, el refugi del CAC. Gràcies, Berna, per acompanyar-nos.
Vinga, doncs.
I
que vagi
esperim.
Molt bé.
Gràcies, Berna.
Este va ser com la ràtio, que me la llevo al cotxe.
Exacte. Mira, la podries adoptar tu, Quique.
No.
Ah, mira, otro campanyero.
Mi
claro.
Mi padre se quiere un perro... És ideal. Mira, mi padre ve tot el dia con el perro
doncs
en el
camió. Doncs bé, amb aquesta crida
sí,
i fent un recordatori a la pàgina web del Patxades perquè feu les vostres inscripcions,
hola,
recordeu,
Nuri,
patxadesprotectoramataró.wordpress.com. Entreu, feu les vostres inscripcions i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Fins la propera.
Hola, Nuri, com estamos?
Fins la propera.